Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. La notícia del dia, el Planeta Futbol arriba des de Liverpool. Jürgen Klopp ha anunciat que deixa el Liverpool a final de temporada després de 9 anys allà. Ha fet servir una expressió similar a la que Guardiola va utilitzar en el seu dia per explicar que deixava el Barça, el famós bé buidat. Doncs les raons de Klopp van per aquí també, i en algun moment havia explicat que al deixar el Liverpool es prendria un any sabàtic, igual que va fer Guardiola al deixar el Barça, i sembla que així serà. El futur de Xavi no està clar, queda lliure un dels millors entrenadors d'Europa, a la porta li agrada l'escola alemanya, que el subconscient estableixi una connexió immediata resulta inevitable. Després la realitat, veurem on ens porta. L'entrenador del Barça és Xavi i el que volem és que li vagi molt bé, que guanyi la Lliga, que guanyi la Champions i que pugui estar al Barça molts anys. Xavi, que ha dit aquest matí sobre el seu futur, que està tranquil, que té el suport total del club, però que ja li queda menys camí per córrer del que porta. Ara l'escoltarem. La notícia i l'entrenament d'aquest matí del Barça és que Ter Stegen ja ha fet part del treball amb el grup i estem pendents que Balde prengui una decisió. Si passa pel quiròfan o opta per tractament conservador. Pot estar al voltant dels 4 mesos de baixa. Demà a 6:45, Barça-Vilareal, torna el Barça a jugar a Montjuïc 38 dies després. Just abans del Barça, juga demà el Real Madrid a 4:45 contra la Unió Deportiva Las Palmas de García Pimienta i sense Bellingham. I el Girona visitarà diumenge a 2:00 PM el Celta. A veure com reacciona l'equip després de l'eliminació de Copa. Preocupa l'estat de la gespa de Balaïdos, que és lamentable i que sobre el paper no ha de beneficiar el bon futbol que practica l'equip de Mitchell. A l'Atlètic de Madrid rebrà diumenge a 9:00 PM el València, el Metropolitano, bon partit, mentre que l'Atlètic Club, que està en la lluita també, visitarà el Cádiz diumenge a la tarda. S'ha fet, per cert, el sorteig de les semifinals de la Copa del Rei aquest migdia, ja a doble partit, partits d'anada i tornada. Tenim Mallorca, Reial Societat i Atlètic de Madrid, Atlètic Club. Bona batalla. A segona divisió, l'Espanyol visita l'Eldense diumenge a 2:00 PM amb la baixa de Javi Puado, que estarà un parell de setmanes de baixa. Després escoltem Ramis, que ja ha parlat aquest matí. Diumenge a la tarda, a l'Andorra rebrà a l'Elx, intentant sortir de la zona de descens. El Barça femení ja està als quarts de final de la Champions com a primers de grup, després de superar l'Eintracht 2-0 ahir al Johan Cruyff. Queda encara una jornada per tancar la fase de grups. El Barça tancarà el camp del Benfica. En bàsquet a l'Eurolliga, el Barça visita la pista de l'Olimpia Milano aquest vespre a partir de 9:15. I en tennis ja tenim final a l'Obert d'Austràlia. Bomba, Sinner ha eliminat a Djokovic. 6-1, 6-2, 6-7 i 6-3. I en un partit maratonià amb remuntada, Medvedev s'ha acabat imposant a Zverev. 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 i 6-3. La final, per tant, Medvedev-Sinner. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la parella habitual dels divendres, el Petón i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us agradaria algun dia Klopp pel Barça? Heu votat que sí al 79%, que no al 21%. En clau Girona, acaba el Girona líder la jornada? Creieu que sí al 75%, que no al 25%. I en clau Espanyol, guanya o no guanya l'equip a Elda? Creieu que guanya el 54%, que no guanya el 46%. El Marc Paires està al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de 3:00 PM, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui divendres amb la guia de la jornada de Lliga, la 22 del campionat, que, com diu el gran Rubén Martín, pueden pasar cositas. Torna el Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc després de moltes setmanes per rebre el Villarreal. La cita demà a partir de 6:45. Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Ara de seguida escoltem a Xavi, que ha parlat molt sobre el seu futur, però abans un parell de noms propis que tenen a veure amb les novetats esportives de l'equip. Un Ter Stegen, que avui ja l'hem vist fer part del treball amb el grup sobre la gespa de la ciutat esportiva, i l'altre és Valde, que estem pendents de que l'home decideixi si passa pel quiròfan o no, no?
Sí, en el cas del porter, va dir a la Grada Mundo Deportivo dilluns, aquest mateix dilluns, que li quedaven 2 setmanes, i avui per primera vegada ha fet treball de camp, per primera vegada des de l'operació a França de la seva esquena. De fet, quan hem arribat, que obre l'entrenament 15 minuts per als mitjans de comunicació a les 11 del matí, quan hem arribat ja estava Ter Stegen en solitari amb el preparador físic i l'entrenador de porters, li estaven xutant a porta i estava fent parades, estirant-se, o sigui, estava bé fent salts, i després ha estat uns minutets amb la resta de porters i ha marxat. Però ha fet aquesta, per primera vegada, aquesta part de la sessió de treball de camp, així que Ter Stegen en els propers dies, les properes 2 setmanes, ja estarà disponible per Xavi Hernández, sobretot mirant el partit contra el Nàpols, l'eliminatòria contra el Nàpols, l'anada de Champions dels 8ens. I en el cas d'Alejandro Valdés, el que preocupa les últimes hores, ahir us dèiem que la lesió segur era d'un mes, però resulta que és més greu del que es pensava inicialment, d'aquesta lesió del bíceps femoral de la seva cama dreta, i ara estan pendents, i ho ha dit Xavi Hernández en roda de premsa, de que el jugador decideixi si s'opera o no. Els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona recomanen operar. Ell ha de decidir. Avui estava la seva família, ha vingut la seva família per una petita cimera amb el cos tècnic per decidir amb Xavi Hernández i tot el cos tècnic què fan, i la decisió la prendrà Alejandro Valde. Ell decidirà si passa pel quiròfan. Si passa pel quiròfan seran segur 3-4 mesos, per tant espera el que queda de temporada, però farà net i començarà la temporada vinent al 100%. O fa un tractament conservador. Ha de decidir Alejandro Valde, i Xavi ja li ha dit que li donen tot el suport en la seva carrera, té molt futur, i el que decideixi estarà ben decidit. No hi haurà comunicat mèdic del Barça fins que Alejandro Valde prengui la decisió. Quan la prengui, tindrem aquest comunicat oficial del Barça.
Perfecte, doncs vinga, anem a escoltar Xavi. Víctor, que s'ha parlat molt del futur novament del tècnic després de l'eliminació en Copa, ell què diu del seu futur, Víctor?
Bueno, avui s'ha obert completament, o sigui, ha parlat de tot cor, ha explicat tot el que pensa i del seu futur, i el que estava dient és que portem parlant del seu futur des del mes de juliol, deia Xavi Hernández, que portem molt temps parlant del seu futur. És veritat que sempre es repeteix, o a les rodes de premsa quan li preguntem si és decisiu el partit següent, sempre diu el mateix, que sempre li estem preguntant sobre si és decisiu el següent partit, i ell manté que sí, que el Barça tot és important, els títols, cada partit és decisiu, sobretot per l'entorn, i Xavi Hernández el que transmet és que ell està tranquil, que porta ja 2 anys i mig al càrrec, que evidentment això vol dir que cada vegada està més a prop el dia que marxi, però que ell està tranquil i que sempre es parla de la seva continuïtat.
Estem parlant de la meva continuïtat aquesta temporada des del mes de juliol, quan vam perdre amb l'Arsenal. Un amistós. Estic tranquil, estic molt tranquil, estem fent bona feina. Porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, veient els entrenadors, no? Els últims, els que han guanyat, no? Luis Enrique, no? I Pep. Pep, què va estar, Pep? 4, no? Temporades. Guanyant. Luis Enrique guanyant 3. Jo porto 2 i mig. Estem allà, No? Doncs escolta, arribarà un punt que marxaré. Estigueu tranquils.
No sé si es fa un favor a si mateix comparant-se amb Guardiola i amb Luis Enrique. La veritat, Xavi, però en fi...
Sempre és veritat que sempre se l'ha comparat, però des de l'inici se'l va comparar com si fos l'hereu de Pep Guardiola. Però sí, ell és el que diu Xavi Hernández, era aquesta pregunta que de fet li feia Francesc Latorre, ja donava entorn a la següent pregunta, i ell ha volgut afegir això, de que arribarà un punt que marxaré, que estireu tranquils, i bueno, d'alguna manera ja ha aguantat tantes preguntes en rodes de premsa del seu futur que era una més, però han seguit les preguntes en aquestes rodes de premsa sobre el seu futur, i li preguntaven 2 torns després si era injust, s'estava sent injust amb ell com a llegenda del club, i que ell ha vingut aquí, que evidentment podia haver renovat, per exemple, per més temporades, només ha renovat una més a part del mitjan que li queda, i si era injust amb la seva figura i amb l'actual entrenador del Barça.
Pues no lo sé si es injusto conmigo, ¿no? Pero pasa muchas veces estas cosas, ¿no? Siempre valoramos en este club a las personas cuando empiezan a marcharse. cuando empiezan a irse. Yo creo que esa es la injusticia más grande, ¿no? Ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, ¿no? Ahora se valora o el trabajo de Koeman o el trabajo de Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Ahora se le echa de menos a Busquets cuando 4 años lo hemos masacrado. O de Jordi Alba, pues es para reflexionar. Y espero que me echéis de menos también a mí. Para mí es el error histórico del Barça. Que valoramos las cosas después. No, valorarlas ahora. O el mismo Luis Enrique, o el mismo Pep. Pues vamos a valorar las cosas como son, ¿no? Injusto, no lo sé si ha sido injusto, pero conozco a este club y es así, pero vamos a hacer una reflexión ya, en voz alta.
Se li ha preguntat en algun moment de forma frontal si la seva continuïtat al Barça depenia exclusivament dels títols, de si guanyava o no guanyava alguna cosa Víctor a final de temporada. Ell aquí ha driblat una mica, ha esquivat la pregunta, no l'ha contestat tan frontalment com ho ha fet en d'altres ocasions. I algú li ha preguntat, el David Bernabéu concretament, que la premsa pot tenir la seva opinió, l'opinió pública, ell, però el club, quin era el missatge del club, o com a mínim quin era el missatge que el club li transmetia amb ell sobre el seu futur, que això és l'important.
Sí, al final el que decideixi, el que prengui la decisió que prengui la porta i la seva junta és el més important, perquè decidiran el seu futur, sigui amb títols o no, però el que decideixin són els qui manen i el que tenen a les seves mans el seu contracte. I Xavi Hernández deia el que ell li expliquen i el que li transmeten a Xavi des de la zona noble del Camp Nou, des de les oficines del Camp Nou, és que tenen confiança en la seva figura per entrenar al Futbol Club Barcelona.
Solo te digo lo que los dirigentes me dicen a mí, que es total confianza, que me olvide de no continuar, que esto es un proyecto, que se están haciendo muy bien las cosas, que están orgullosos, que están contentos. El presidente más positivo no puede estar, el otro día orgulloso. Esto es lo que me transmiten. De hecho, con Deco hablamos de cosas de la temporada siguiente, de pase lo que pase. Otra cosa son las sensaciones que pueda tener yo o que podáis tener vosotros. Estos resultados, y se lo he dicho muchas veces, no hay problema. Hablamos de mi continuidad, no tengo ningún problema. Contesto siempre. Pero la vamos hablando desde el mes de agosto, ¿eh? Y aquí estoy.
Doncs moltes preguntes i moltes respostes. Evidentment, la roda de premsa giren sobre el futur i la continuïtat de Xavi, que si en algun moment està sobre la taula, és evident que és perquè o l'evolució de l'equip no és la que esperàvem o perquè els resultats tampoc acaben d'acompanyar. Si no, aquest tema no estaria sobre la taula. El Barça ha caigut a la Supercopa. En pocs dies, Víctor, ha caigut a la Copa. Queden la Lliga i la Champions. Quina és la sensació de Xavi, del que pot oferir l'equip d'aquí a final de temporada?
Bueno, i crec que es poden reenganxar en la Lliga. És veritat que el calendari del Barça ara té Villarreal i Osasuna a Montjuïc en els propers dies, aquest dissabte i el dimecres, després visita l'Alavés, el Granada ve a Montjuïc i han de visitar Balaïdos al Celta, i els rivals directes, el Madrid s'enfronta de nou i aquesta vegada en Lliga contra l'Atlético, i el Girona va al Bernabéu, així que pels rivals directes és un calendari més dur, i ell creu que amb aquest calendari, tornant ara a casa per primera vegada a Montjuïc en aquest 2024, poden reenganxar-se, poden tornar a estar a les posicions de dalt de la Lliga.
Sí, yo pienso siempre en positivo, pienso en que nos podemos enchufar en la Liga, nos vienen ahora 2 partidos en casa, que son 6 puntos muy claves para intentar recortar, no depende de nosotros el hecho de competir en la Liga, pero sí el no fallar nosotros, y luego la Champions pues nos hace ilusión, competir contra el Nápoles y ojalá podamos pasar a cuartos de final. Vamos a ver, son suposiciones, yo soy positivo, creo que tenemos equipo para competir las 2 competiciones, pero vamos a ver hasta dónde nos llega.
Doncs a veure, de la roda de premsa de Xavi, alguna cosa més a destacar, Víctor?
Sí, avui precisament li preguntant per Lewandowski i ha dit que és veritat que es pot veure que no està fiant el seu control i que tot és estat d'ànims, però que la realitat és que en els últims 4 partits ha fet 3 gols i que avui, precisament just avui, estàvem parlant amb ell molta estona del que necessitaran en aquests partits del davant. Així que Xavi Hernández, també de Pedri li preguntaven, ell confia en els seus jugadors i diu que mai ha vist una qualitat humana de cap vestidor tan gran com en la que està veient aquí.
Molt bé, doncs fem un possible 11 per demà, a l'Otto Xavi, a veure.
Sí, per demà, en el primer partit, a Montjuïc d'aquest 2024, Iñaki Peña en porteria, en defensa, Koundé de lateral dret, d'una de les circumstàncies, Araujo i Cubarsí de centrals, Cancelo, jo el poso de lateral esquerra, que tornaria, encara que la segona meitat segur hauria de sortir Héctor Fort, perquè no estarà per 90 minuts. Al mig camp, no crec que toqui res, Gundogan, Pedri i Frenkie de Jong, i a dalt, la minja amb el titular, s'ho ha guanyat, Lewandowski com a nou, i un altre extrem ho poso per Joao Félix. Penso que Ferran Torres el pot reservar perquè sigui titular contra Osasuna dimecres a Montjuïc.
Perfecte, veurem què fa demà Xavi. Víctor, des de la Ciutat Esportiva, gràcies.
Gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Antes
que ver el sol. El Barça es un equipo que solamente ha perdido dos partidos, que gana la mayoría, que mete goles, que este año cierto es que encaja más que la temporada pasada, lo que le puede privar de haber sumado algunos puntos. El año pasado encajaba muchos menos, ganó muchos partidos 1-0. Este año pues está mostrando ser más permeable desde el punto de vista defensivo. Y bueno, pues intentaremos aprovechar que no pueda estar en su mejor momento, pero yo sí que espero un buen Barça.
És Marcelino García Toral, el tècnic del Villarreal. Anem cap allà per conèixer l'última hora del rival del Barça. Juan Igual, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, es evidente que esta no está siendo la mejor temporada ni mucho menos del equipo, ¿eh?
No. No le están saliendo las cosas. Fíjate que, claro, Marcelino es el tercer entrenador ya. Y bueno, eso demuestra bien a las claras que no es una temporada buena del Villarreal, que es una temporada de transición, que es una temporada de estas tontas que te sale, porque el Villarreal, no solo para el aficionado del Villarreal, sino para el aficionado al fútbol de toda España, lo tiene como un club que siempre está pugnando, ¿no? Ahí por estar entre los 5 o 6 primeros de la clasificación, pero de vez en cuando, ya le pasó hace unos años, que estuvo a punto de bajar, bajó en la temporada 2011-2012, y ahora está en esa. No digo que esté, bueno, está a 5 puntos del descenso, y ese es el objetivo, Joan, de la temporada, el evitar el descenso, y por eso se ha fichado Marcelino.
¿Qué diagnóstico hacéis allí? ¿Por qué está pasando lo que está pasando, Juan?
Bueno, pues hay varios motivos. Uno, que hay varios futbolistas del Villarreal importantes que están en un nivel bajo de forma, futbolistas ya veteranos, como es el caso de Parejo, de Gerard, de Albiol. El Villarreal no hizo la transición que tenía que hacer este pasado verano, el cambio de ciclo, tendría que haber fichado ya futbolistas jóvenes y haber retirado poco a poco a las vacas sagradas, como te decía, Albiol, a Gerard, a Parejo. No lo hizo y ahora lo está pagando. No ha hecho ese cambio de ciclo, no ha hecho esa transición de los veteranísimos que ganaron la Europa League a los jóvenes que tienen la cantera o que tienen por ahí cedidos, que ya le podía haber dado más minutos. Y esto unido, como te digo, pues a gente que ha llegado y no ha aportado, ¿no? Mucho. Ahora Comesaña está aportando, pero no ha aportado mucho. Denis Suárez ha estado mucho tiempo lesionado. Brereton se le fichó también y tuvo que salir cedido. El único es Sorloth, ¿no? El único de los fichajes que ha cumplido. Sí. Pues claro, es que los nuevos que han llegado no han rendido y los que se fueron eran futbolistas muy grandes y que dieron mucho al Villarreal, como Pau Torres, como Chukwueze y como Nico Jackson. Pues imagínate, si metes todo eso en una coctelera, pues te hace indicar que el Villarreal no está bien y lo está pasando muy mal.
Bueno, oye, si miramos ya el partido de mañana, ¿cuáles son las novedades deportivas principales, Juan?
Bueno, pues te cuento que sigue teniendo muchos lesionados, un total de 7, Pino, Foy, Denis Suárez, Pedraza, Parejo, Terrat y Albiol. Albiol ha empezado a entrenar ya, pero no está para entrar en convocatoria, y no ha entrado porque el Villarreal ya ha emitido la convocatoria final, oficial del partido, perdón. Sí que está Mandy, que llegó ayer de la Copa África, que ha entrenado hoy y entra en la convocatoria. Y luego también los dos últimos fichajes, Guedes ya jugó el otro día ante el Mallorca, y Guedes entra, y también entra Mosquera, el colombiano, que no apunta a titular. Un 11 podría ser Jorgensen bajo palos, defensa de 4, Kiko Femenía derecha, Alberto Moreno izquierda, los centrales Cuenca y Ballí, por delante Comesaña y Coquelin, en una banda Baena, la otro Ilías Ajomash, arriba Gerard Moreno y Sorloth.
Fenómeno, Juan Igual, gracias por la información, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Sports.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barça que començarà el seu partit contra el Villarreal a Montjuïc, sabent què ha fet el Real Madrid, que juga immediatament abans al camp de la Unió Deportiva Les Palmes. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. Els dos equips menys golejats de primera demà al Gran Canària.
I a més el Reial Madrid sense Bellingham.
Sí senyor, però anem a pams, eh? Anem a pams, roda de premsa del tècnic italià, 14 preguntes, tarifa estàndard, un Ancelotti que ha reconegut que aquesta setmana la plantilla del Madrid ha descansat més que treballar. Ha donat dos dies més extra de festa perquè troba l'equip, evidentment, cansat després d'aquest turmalet Atlético-Barça-Atlético de Madrid, i ha dit que febrer serà un mes importantíssim pel desenllaç de la temporada. Però, clar, veníem d'on veníem, del Real Madrid-Almeria, del VAR, d'Hernández Maeso i Hernández al Cuadrado, i les declaracions de Laporta per una banda, parlant de Lliga adulterada, i les de Xavi, quan va dir que ja s'ensumava alguna cosa a començaments de temporada. La rèplica del tècnic italià del Madrid comença per Laporta i continua per Xavi.
No me gusta mucho entrar en este tipo de polémica, de palabra. La verdad es que en esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho. Yo pienso lo mismo de lo que he dicho antes. Aquí no tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español. Entonces ahí está el problema del fútbol español.
El otro día le decepcionó Xavi cuando dijo textualmente: ya dije que iba a ser muy difícil ganar esta liga.
Bueno, yo no quiero explicar aquí lo que ha sido mi sentimiento, pensamiento personal sobre esto.
Tractant-se d'Ancelotti, ha entrat força
a la Sí, perquè no l'ha citat explícitament, però és evident que es refereix a Negreira.
Evidentment, evidentíssimament. Tu ho deies, no hi serà Bellingham, cinquena groga, i a més el xicot és que ho ha jugat tot pràcticament al futbolista anglès. No ha aclarit quina serà la possible solució, qui ocuparà el lloc de Bellingham en l'onze titular. Podria ser Brahim, podria ser Joselu, podrien ser tots dos. I anem a veure, perquè algun dia li tocarà jugar a Arda Güler. Anem a veure si és demà al camp de la Unió Deportiva Las Palmas. Això no ho ha aclarit, però sí que ha aclarit el capítol diari del debat a la porteria.
Si va a seguir la política de que va a seguir jugando cada partido uno, o ya vamos a ver un número X de partidos al mismo portero. Gracias.
Mañana va a jugar Lunin.
Nos ha confirmado que mañana juega Lunin, pero lo que a lo mejor no me lo dice es si va a seguir cambiando en la portería.
Yo no me caso, el miércoles, el próximo partido, te voy a decir que va a jugar el jueves. No tengo problema, no me canso.
És el conejito de Duracell, eh? No es cansa.
És veritat que sempre diu que hi jugarà l'endemà, eh?
Sí.
Sempre va dient, oi, juega tal, oi, juega qual.
Bueno, ja que té a tots dos porters en una mena d'estat de neguit, doncs sí. Mira, és bo que Lunin i Kepa sàpiguen quin serà...
Sí, però els hi podia dir als jugadors i no cal...
Jo crec que els hi diu abans, eh? Jo
home,
crec
clar,
que,
segur,
jo
segur.
Vull pensar que els, hi diu, que els hi diu abans, però clar... Té una patata calenta i l'ha de solucionar de la millor manera possible. Paraules d'elogi, evidentment, cap a Jürgen Klopp, que podrien veure Courtois i Militao jugant a final de temporada als creuats del Madrid, i que és mentida que en qualsevol moment, atesa la situació de Benzema, el Madrid s'hagués plantejat repescar el davanter francès.
Molt bé, a veure què fa demà el Real Madrid contra les Palmes, l'equip de García Pimienta, gran entrenador, i a veure què fa el Girona diumenge al camp del Celta. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que tenim ganes de veure quina és la reacció de l'equip després de l'eliminació en Copa,
sí,
eh?
O el que és el mateix, quina digestió, veritat, ha fet i fa el Girona d'aquesta eliminació a la Copa, segona derrota en 26 partits. Home, tampoc és tan greu. Sí, perquè estàs a les portes de fer història. El grup de quatre partits que et deia, Celta, Reial Societat, Reial Madrid, Atlètic Club, tres d'aquests són lluny de Montilivi, que és la signatura pendent, veient l'empat a Almeria, la derrota a Mallorca. Jo crec que Mitchell avui, veient aquesta compareixença, tampoc ha estat el Mitchell més jovial de la història i més feliç i content. Jo crec que ell mateix té algun dubte. És cert que l'equip sempre ha respost quan ho ha necessitat. Continua amb els problemes en defensa. Eric García és dubte. Demà entrenen i viatgen. És possible que o el descarta demà o també faci com a Mallorca, és a dir, que viatgi Eric García i veurem després si juga. Juanpe és baixa, David López és baixa. El Celta, un equip que ja va posar problemes al Girona a casa, va guanyar per la mínima al Girona, i és un equip que està creixent. Aquest és el rival i el partit que espera Mitchell.
En el tema tàctic és molt bo, el seu entrenador fa les coses molt bé, té davanters de primeríssim nivell, per mi Larsen és un jugador molt top, i Iago, tothom coneix a Iago, no? no estan bé, com sempre, hem de continuar la nostra millor versió per poder lluitar per guanyar.
Però aquí tenim, Batllori, un condicionant que jo crec que en els dies que quedaven, quan es va queixar Iago Aspas del terreny de joc, i en els que queden per arribar al partit, que és diumenge, jo crec que molt, molt no haurà millorat. El terreny de joc de Balaïdos, que està en un estat deplorable. Fiqueu-vos, podeu veure imatges, molt justet, és cert que és pels dos, però òbviament el Girona, que és un equip que li agrada tenir la pilota, que juga a través de la possessió i que se sent còmode jugant i sobretot tenint aquesta possessió a camp contrari, doncs li pot perjudicar. Què diu Mitchell?
La gespa és, si no està bé, està mal per els dos equips. Iago Aspas ja va fer un gesto en aquest sentit i és veritat que pot ser mal per lesió, per el joc, i demà veurem el seu estat, no?
Resumint, que tampoc hi ha excuses. En funció del que passi el diumenge, s'ha mig instal·lat el Girona en aquesta muntanya russa, l'empat a Almeria, el pitjor partit de la temporada, és cert que es guanya el Rayo, es passa als quarts de final, l'exhibició davant el Sevilla, el mal partit a Mallorca, sobretot a l'inici, a l'entrada de l'enfrontament, i ara un interrogant, una incògnita d'aquest Celta-Girona del diumenge vinent a les 2 de la tarda.
Diumenge la resolem, sort al Girona en aquest partit contra el Celta, i abans del debat, la notícia del matí al Planeta Futbol. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que és l'anunci de Jürgen Klopp, que ha anunciat per sorpresa aquest matí que deixa l'equip, deixa el club, deixa el Liverpool a final de temporada.
Notícia d'impacte aquest matí, com dius, el tècnic alemany deixarà Liverpool al final d'aquesta temporada després de 9 anys al conjunt anglès. Klopp va arribar a l'octubre de 2015 a Anfield, ha guanyat 6 títols amb els Reds i va retornar la glòria europea al Liverpool guanyant la Champions el 2019, a més de conquerir la primera lliga en 30 anys la temporada següent. Klopp ha explicat que li va comunicar la seva decisió a la directiva el passat novembre, quan el club estava planificant la pròxima temporada. També ha deixat clar als mitjans del club que ho havia d'anunciar el més aviat possible per una transició correcta pel bé de l'equip. En aquest cas, el tècnic justifica així el seu adeu per la falta d'energia.
I will leave the club.
Deixaré el club a final de temporada. Puc entendre que és una sorpresa per molta gent en aquest moment, quan ho escoltes per primer cop. Prendre aquesta decisió demostra que estic convençut de que és la que he de prendre. Què els hi puc dir? Quedar-se sense energia.
Running out of energy.
M'he buidat, igual que Guardiola.
No sí, més o menys, no sé, el concepte. No? Ara aquí és quan entra el joc que ens agrada a nosaltres, on anirà Klopp, a quin equip entrenarà la pròxima temporada. El que és segur, ha confirmat que no tornarà a entrenar a un equip de la Premier, si no és el Liverpool, i és com guanya pes la idea de l'any sabàtic. Té contracte fins al 2026, però he deixat clar caure en aquesta entrevista als canals oficials del Liverpool, que ara mateix no contempla cap oferta de feina de cara a l'any vinent.
Perfecte, doncs veurem què ens depara el futur, on va parar Jürgen Klopp. Tot apunta que l'any que ve no entrenarà cap equip ni a cap selecció, i a veure també qui es fa càrrec del Liverpool, que per cert està fortíssim aquesta temporada.
Està fortíssim, i un nom que hem dit a la redacció, Xavi Alonso, pot ser, no?
Podria ser.
Que també està fort a Alemanya amb el Leverkusen.
Sí, encaixaria perfectament. Molt bé, 3:33, mínima pausa, i de seguida el debat amb el Petoni i el Toni Freixa.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Ja tenim a sobre una nova jornada de Lliga amb bons partits, i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip, i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes. Demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions. Vinga, obrim debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Tot bé? Tot bé, tot bé, tot bé. No tan bien como tú, que eres brillante semifinalista de Copa, pero bueno, bien.
Sí, no todo el mundo puede decirlo.
No, solo pueden decirlo cuatro equipos.
Efectivamente.
Bien Hernández ayer, por cierto.
Estuvo correcto.
¿No?
Sí, yo creo que tenía que corregir desde la pulcritud, la exactitud y la justicia,
sí,
errores de falta de pulcritud, de falta de exactitud y de injusticia cometidos recientemente.
Sí. Muy bien. Toni Freixa, buena tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarda.
Buena tarda. ¿Tú no debes estar tan contento como el Petón, ¿no tú o qué?
No, hay que felicitar a Petón y a todos los atléticos, a la familia colchonera, porque están en semifinales por merecimiento, está clarísimo, no solo en esta eliminatoria, sino en la anterior. Enhorabuena. No, nosotros estamos un poco fastidiados, pero bueno, como dice Xavi, vamos a fijarnos en lo que tenemos por delante, no en lo que hemos perdido.
Sí, pero no, lo que queda por delante está complicado, ¿eh? La Liga, bueno, está como está, Girona y Madrid lejos, la Champions, bueno, Nápoles sí, pero... Pues, en fin, que no sé, Toni.
No, a ver, si nos tenemos que guiar por lo que hemos visto hasta ahora y las sensaciones, pues sí, el discurso no puede ser muy optimista, pero objetivamente, y es verdad, es cuando se dice desde el club que está todo por delante, o sea, estar en la Liga a 7 puntos y el primero a 7, que son 2 partidos y medio, cuando quedan por disputarse 18 jornadas o 17, no sé exactamente cuántas, hombre, la verdad es que no es que sea descabellado pensar que sea posible. El problema es la sensación, el problema, claro, es cómo se está jugando, la falta de regularidad, que haces un partido bueno y luego te vuelves a caer en el siguiente, falta un poco de continuidad, muchas lesiones, pero oye, que no voy a ser yo quien contribuya al desánimo, sino todo lo contrario, que creo que al final, si esto hay que sacarlo adelante y estamos en el mes de enero, pues va a ser con lo que tengamos dentro, lo que podamos hacer entre todos, ¿no? Sobre todo los que están dentro, que son los protagonistas, ¿no? Pero yo desde fuera lo que no voy a hacer es pasarme 4 meses llorando.
No, claro, sí. No, se busca el punto de inflexión, Petón, lo que pasa que buscas razones y, bueno, cuesta encontrar ahora mismo una razón o argumentos a los que aferrarte para decir, estoy seguro de que en breve el Barça va a cambiar de la noche al día y se va a poner a jugar bien y va a arrollar y va a ganar un montón de partidos seguidos.
Bueno, lo que pasa es que están dándose más malas noticias que buenas a lo largo de todo el año. Ahora tienes una buena, vuelve Ter Stegen, eso me parece definitivo. Y una mala, Balde. Joder, ahí tienes un hueco. Si se recupera Semedo, que está tardando, si viene Marcos Alonso después de la operación de espalda, pues fenomenal. Y el equipo ganará consistencia. Pero me parece que al Barça le falta ahora mismo, en una plantilla que yo veo incompleta, mucho más después de la lesión de Gavi, le faltaría una cosita. ¿En qué posición ficharíais vosotros ahora mismo? ¿Qué puesto del campo, si pudiera ir el Barça, que no puede, acudir al mercado, qué ficharíais? ¿Qué posición?
Yo lo tengo claro. Un medio centro fuerte.
Rodri del City.
Exactamente. Todos coincidimos. Yo creo que esa posición cambiaba el juego del Barça. ¿Por qué? Permitiría a De Jong y a Gundogan jugar más adelante sin necesidad de ir tan atrás a buscar la pelota, creando muchísimo más, con alguien que fuera capaz de hacer trabajo en horizontal, llegando a un lado y a otro. Tristemente para el Barça, Oriol Romeu no ha respondido a la expectativa, seguramente porque la expectativa le rebasaba, y esa sería la posición. Una vez que no está Gavi, que compensaba, si quieres, con su esfuerzo, su interés, su intensidad, su buen juego, todo eso. Pero ahora, de una manera ortodoxa, además, un medio centro, Rodri no puede ser, ya está, bien. Pero otro Rodri, un jugador que el Atleti ha echado a Vermaelen.
Sí, que lo quería el Barça, pero es que no hay dinero, Petón, es que ese es otro tema, claro.
Esa es la tarea, que si tú pudieras vender ahora alguno, te diera un dinerillo para cambiarlo por esa posición. Yo creo que el Barça, cuidado con el Barça, si encontrara esa pieza, porque veo cosas buenas en todos los partidos, lo digo de verdad, o sea, no. Y luego me he hecho esas apariciones de los jóvenes que todo el mundo dice, ¡ah! Se refugian en eso el otro día, el chiringuito. Yo decía, pero joder, pero darle valor también a eso. Ese Cubarsí, ¿cómo juega?
Muy bueno ese chaval. Y Ford muy bien también.
Y Ford también, qué talento tiene por ahí detrás. Bueno,
sí.
Entonces, es verdad que es un equipo, a mí me parece que el Barça tuvo que ir a un mercado de almoneda, donde no buscaba lo que quería, sino lo que podía.
Claro.
Y eso lo está notando en esa posición en concreto.
Sí, sí. Claro, es que el problema es ese, Toni, que el Barça lleva ya bastante tiempo fichando lo que puede y no lo que querría, claro. Así es difícil.
Bueno, yo discrepo un poco con eso, ¿no? Porque el Barça se ha gastado 250 millones de euros.
No este último año, no este último año.
Bueno, en este último año no, en este último año no, pero a ver, es que lo que no puede ser, y eso es lo que a mí me tiene pues como socio realmente cabreado, yo ya no era partidario de las palancas, ya pasé el verano aquel, recordaréis, la gente celebrando palancas, yo era el único de los pocos que no me parecía bien esa medida, porque parecía ser que para poder competir necesariamente había que hacer eso. Y bueno, en ese mercado vinieron pues Lewandowski, vino Rafinha, vino Koundé, el otro de la lista era Bernardo Silva, que seguramente era el bueno de los cuatro, porque al final los otros tres, pues ya veis el rendimiento que está dando, ¿no? Entonces, el Barça sí que ha hecho operaciones, ya ha venido Ferran Torres, y ahora ha venido Vitor Roque por 60 millones de euros. Cuidado, es que el discurso de tenemos que ir con los jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que al final, como siempre sucede en el Barça, confiar en lo que tienes en casa sale más rentable que ir a buscarlo fuera. Lo de fuera tiene que ser algo muy específico, que tengas muy bien controlado, que sepas muy bien el rendimiento que te va a dar, pero al final siempre nos ha salido bien confiar en la gente de casa. Y en ese sentido, lo que comentabais ahora de los jóvenes, a mí no me sorprende el rendimiento, pero cuidado que tampoco les hagamos el halago extraordinario.
Son juveniles, porque, tú.
No, porque ahora segura, resulta que Sergi Roberto no vale para nada. Cuando yo recuerdo los inicios de Sergi Roberto, que recibía los mismos comentarios que están recibiendo ahora los Héctor Ford, Cubarsí, Marguiu.
No, pero etcétera, Tony, etcétera. Claro, no hablamos de, yo creo que no hablamos, vamos, yo desde luego no, de que estos futbolistas sean la solución del Barça. Lo que digo es que el Barça, si pudiera ajustar los fichajes adecuados al futuro que tienen esos jugadores, haciéndolos crecer al lado de jugadores que respondan exactamente a la expectativa del club. Yo digo, Gundogan es un jugador para la plantilla del Barça. Estoy seguro de que lo es. Pero es un jugador que hubiera fichado el Barça si el Barça hubiera podido fichar a Bellingham. No, joder, hubiera fichado a Bellingham. O es que el Barça no tiene detectado en el mercado una serie de jugadores. No, pero el Barça tenía...
Bueno, perdón, el Barça tuvo a Dembélé y a Mbappé encima de la mesa y se llevó a Dembélé, ¿eh? O sea, que cuidado, que a veces tener dinero tampoco te garantiza que aciertes.
Sí, no te garantiza nada. Y seguramente aquello fue una torpeza infinita. Pero te recuerdo que la baja de Dembélé, por lo menos desde mi punto de vista, se acusa futbolísticamente una barbaridad este año. Que el año pasado el Barça le sacó 14 puntos en Madrid y le ganó la Supercopa. Quiero decir que estaba Dembélé y una delantera con Dembélé, como estaba el año pasado, con Lewandowski más todos los demás, Rafinha, Ferran, etcétera, y sin tantas lesiones, le valió para pegarse una temporada holgada, de éxito.
Antes de la quiniela, Tony, una pregunta. ¿El futuro de Xavi tiene que depender exclusivamente de si gana o no gana los títulos que puede ganar?
No debería. O sea, yo creo que la planificación de las temporadas no tiene que depender estrictamente de que se gane más o menos títulos cuando todo el mundo ve cuál es la carencia que tiene el equipo, que no es estrictamente un tema de entrenador, es un tema general de planificación, de dirección deportiva,
sí,
de metodología.
Sí.
Quiero decir una cosa, el mismo día que nos eliminaba el Athletic Club de Bilbao, al juvenil del Barça, en la Copa del Rey Nacional, le eliminó el Badalona.
Sí, sí.
1-2.
Sí.
Enhorabuena al Badalona, por supuesto, que no tiene nada que ver conmigo, que la gente no se cree.
No es el Badalona futuro,
Sí. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, gente que yo, de mi club, que estuvo ahí viendo el partido, Tony, es que el Barça ya no es el Barça. Es que esto no, o sea, no ves un equipo con esa metodología, con ese trabajo. Bueno, pues eso es a lo que hay que tender, a mejorar eso. Si Xavi es una persona idónea para eso, confiemos en él y dotémosle de todo lo que necesita alrededor, ayudas de dirección deportiva, de metodología, de preparación física, todo. Dudo mucho que el Barça lo tenga ahora mismo. O sea, que no es un tema solo de Xavi.
Ok. Venga, vamos con la quiniela, Petón. Las Palmas, Real Madrid. A ver ahí.
Después de coincidir totalmente con lo que acaba de decir Tony, digo que es un 1.
Vale, un 1.
No acertaste mucho la semana pasada, Petón.
¿Cómo que no acerté? Dije,
me dijiste que el Barça no ganaba en Sevilla.
No, eso es verdad. Pero dije un 1 de Madrid, que tú dijiste un 2.
Sí, bueno, pero eso porque tú sabías lo que iba a pasar con el VAR. Yo no lo sabía, por eso había dicho un 2.
Dije, pero será un partido, porque me dijo, Joan, ¿cuánto dudas? dije, es que va a ser un partido muy difícil, ¿eh? Muy duro, mira si fue difícil, que tuvieron que jugar 12. Sí.
Tony, ¿qué te pongo a ti en el Las Palmas Real Madrid?
Una X,
vale. Barça-Villarreal después.
Barça-Villarreal. Uno con apuros.
Vale. ¿Tony?
Uno.
Vale. Celta-Girona.
Dos.
¿Tony?
Yo creo que va a ser una X.
Vale. Y Atlético de Madrid-Valencia, el domingo por la noche. Buen partido.
Sí. El Atleti juega mejor. Es un uno, pero a ver, como le está costando mucho al Atleti enlazar cuando hay partidos tan seguidos, buenas actuaciones, porque está muy cansado. Vale. Pero vamos.
Te pongo el uno.
Dejaré que mi optimismo natural diga un uno.
Ok. Tony.
Yo voy a ser consecuente con la reflexión de Petón y digo un 2.
Un 2. Perfecto, pues ahora la tiro. Tony, Petón, gracias. Una abrazada a los dos, bon cap de setmana.
Una
abrazada.
Deu.
Sí, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Adeu a la Copa. Només queda la Lliga i la Champions. I seguim explicant la trajectòria del Barça amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Aquest dissabte torna la Lliga a Montjuïc. Des de l'estadi Lluís Companys, Barça-Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Pat Llori, bona tarda.
Que la batalla d'aquest cap de setmana la tenim diumenge a Elda.
Pepico Amat, un mite de l'espanyolisme, és el nom que doncs, llegirem a la graderia d'aquest estadi, on l'Eldense rebrà l'Espanyol diumenge al migdia amb 220 pericos a la graderia, així que l'equip de Ramis no estarà sol. Avui ha parlat Ramis de l'Eldense com si fos el Liverpool de Klopp.
Però és un equip... que cuando te lleva el balón al área, en la circunstancia en la que sea, pasan cosas, porque es un equipo que en campo rival es muy intenso, es muy agresivo, vive mucho la segunda jugada, la aprovecha mucho, son ganadores, lo convierte en un partido de mucha atención y mucha concentración, y a las 2 de la tarde. Que a las 2 de la tarde, pues por norma biológica, estamos todos donde estamos. Porque te ventilan en partido ellos en 10 minutos. He visto partidos de ellos en los que el rival no ha sido capaz de salir de su campo. Hay que ir con los 5 sentidos.
A l'Eldense, eh?
Et dic una cosa, més val anar així.
Més val anar així. Així, aquesta és una bona lectura. El que no anirà així és Puado, que s'ha lesionat 2 setmanes de baixa, es va lesionar el partit de l'altre dia, durant la setmana no ha entrenat, i serà substituït o per Jofre o per Salvi, perquè ha deixat clar Ramis que Keita és company de l'alt de Martin i no jugant a la banda. En fi, Grajera i Cabrera tindran minuts d'un dia, com jo, algun dia em recuperaré. En definitiva, demà viatge amb avió, entrenament a l'Stage Front i al mercat, l'última setmana. Ramis, mira, pregunta a José Agustín i contesta el Ramis.
¿Tiene usted garanties de que ningún jugador importante de la plantilla se va a ir?
No tengo garantías de eso. No te puedo decir al 100%, porque la semana que viene aparece alguien que se interesa por algún jugador y económicamente al club le interesa, inclusive deportivamente, porque aparece una opción paralela, y esto puede suceder. Fran no me ha trasladado su principal preocupación esté en eso. Estamos y están mirando muchísimas posibilidades, muchísimos jugadores. Vamos a ver en la medida de lo posible si se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Esto ya lo comentamos la semana pasada.
Ja no estem preguntant si vindrà algú, ja estem preguntant
si no sortirà,
si no marxarà algú.
En fi, és que és per riure. Des del 5 d'octubre l'Espanyol no guanya fora de casa. Esperem que aquest diumenge es trenqui la ratxa. A les dues poseu el tempo de juego i si no el de Aro que riurem.
Tant de bo, guanyi l'Espanyol, Quique, gràcies.
A tu.
A l'Andorra que rep diumenge a l'Elx, diumenge a un quart de cinc, a l'Elx, equip de mitja taula, l'Andorra, recordo, en zona de descens, i Gil, a la primera federació que tenim.
Jornada número 21, partits guapos, com per exemple el de demà a les 6 de la tarda, Societat Deportiva Logroñés, 19 punts en descens, rep el Sabadell, 20 punts en descens. Oportunitat d'or per deixar els logroñesos enrere i sortir del pou. Óscar Cano, tècnic.
Bueno, a ver, vernos lejos, vernos cerca, vernos dentro, vernos fuera, pues evidentemente te condiciona un poco el pensar, el sentir, ¿no? Nosotros lo que queremos es vernos fuera, ¿no? Pero lo más importante es seguir manteniendo las buenas sensaciones, el nivel de competitividad que tiene el grupo, que ha mostrado en los últimos partidos, con independencia del rival que hemos ido teniendo enfrente. Y la verdad que eso es lo que más nos tiene que preocupar, ¿no?
Partit clau en clau de play-off pel Barça Atlètic, que visita dissabte a les 8 al Fuenlabrada, diumenge a les 12, Unionistes Cornellà, 18:30, Nàstic o Sassuna B.
Escolta, per partit guapo, el derbi de segona ref, que està creixent molt els últims anys, entre el Sant Andreu i l'Europa.
Hi ha el Boca River, hi ha el Betis Sevilla i hi ha el Poble contra la Vila. Sí, en sí. Aquest cas, Sant Andreu a Europa, diumenge a les 6 de la tarda, al Narcís Sala. No queda ni una entrada des de fa dies. Es preveu una assistència històrica de ple de 6.500 espectadors al camp Quatribarrat. En l'esportiu, l'Europa és líder en plaça d'ascens directa a primera ref. L'equip escapulat és conscient de l'atmosfera especial amb la qual s'arriba a aquest partit i el tècnic Ramon Gatell reconeix que ho han treballat.
A nivell mental, a nivell motivacional, bueno, és una miqueta també d'estabilitzar, d'estar tranquils, de sobretot l'escenari que ens podem trobar, no? Al final són 6.500 persones, no estem acostumats, no? A viure aquests partits, és disfrutar-ho alhora, però també saber-lo competir, no? Al final és estar tranquils, és fer el nostre joc, és no aïllar-nos de tot el que pugui haver fora i intentar, doncs, emportar-nos els 3 punts.
El Sant Andreu és 5è, tanca la zona de promoció amb una còmoda renda de 5 punts sobre el 6è, però evidentment, el del diumenge és un partit marcat en vermell i els Quatribarrats confien en mantenir una bona línia en el seu joc impulsat per aquest públic tan fidel. Tècnic, Xavi Molist.
Bones, al final estem esperant aquest partit des de ja fa dies. Sabem que el camp estarà ple, que estarà a rebentar, sobretot de la gent nostra, tindrem 6.000 persones que ens animaran i al final és un dels duels ara mateix del futbol català que més ganes segurament té qualsevol jugador de poder participar-hi. Nosaltres tenim la sort d'estar al Sant Andreu, aquesta vegada ens tocarà de locals i esperem que sobretot l'ambient sigui sa, que animin a l'equip des del minut 0 fins al 95 i sobretot que guanyem, que acabem guanyant.
Una victòria que se'n resisteix perquè els últims 5 enfrontaments a territori Quatribarrat han acabat en empat.
Que guanya el millor i sobretot pau a la grada, eh? I sí, tanquem senyor. Amb el Barça femení, Edu, que li va guanyar 2-0 a l'Eintracht de Frankfurt. Tanca la primera frase, certifica la primera plaça de grup.
Primeres de grup sense baixar de l'autocar. L'empat a 2 del Benfica al camp del Rosengar hores abans va fer que el Barça jugués el prestigi i el premi econòmic per guanyar l'Eintracht. Victòria treballada amb un 11 de gala per 2-0 amb gols de Patrick Guijarro i Graham Hansen en un partit més pràctic que brillant. La Champions és un altre escenari i ahir es va poder veure amb un rival ben plantat al camp, que va gaudir de diverses ocasions per marcar i que va exigir més a la defensa blaugrana del que és habitual. Tot i això, el Barça manté el ple de victòries a la Lliga de Campions. Ara queda viatjar a Lisboa per tancar una fase de grups immaculada contra el Benfica. Giraldez i Graham Hansen li donen valor al primer objectiu a Europa.
Bueno, era important, després de la setmana tan intensa de Supercopa, amb els dos partits que vam jugar contra Real Madrid i Llevant, era important avui aconseguir matemàticament aquesta primera posició.
Estamos subiendo nuestro nivel, yo creo que después la parón de Navidad hemos entrenado más y vamos a intentar llegar bien para marzo, donde todo va al final, donde tenemos que estar bien.
Grup ja decidit amb el Barça primer de grup, el Benfica passa a quarts de final com a segon, l'Eintracht i el Rosengar eliminats. Ara toca pensar en la Lliga F. El conjunt blaugrana visita el camp del Betis el diumenge a les dues, el Levante a les Planes rep demà l'Atlético de Madrid a la mateixa hora i a dos quarts de set també demà el Real Madrid intentarà aixecar-se d'una nova derrota a la Champions contra l'Atlètic Club.
Gràcies, Edu. Abraçada. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Lo de la Fórmula 1. Hola, Lobato. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
El alegro que nos hemos llevado hoy con esta noticia de Fórmula 1 en Madrid.
Esto arranca en 2026. ¿Se sabe si es diurna o nocturna?
No descartan que la carrera sea nocturna.
Presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cuánto tarda una ciudad como Madrid en conseguir un gran premio de Fórmula 1?
Pues ya llevamos hablando más o menos dos años.
Presidenta, todo esto era también para preguntarle qué opina usted del arbitraje del Real Madrid-Almería. O sea, ¿qué?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Anem al bàsquet, Albert, que sí. Tenim bon partit d'Eurolliga aquest vespre. El Barça visita l'Olimpia Milán.
Sí, el titular més destacat és que torna a jugar amb el Barça Nicola Provítola, que està de baixa per lesió des del 7 de gener en el partit contra l'Obradoiro, és l'últim que va jugar, i avui tornarà amb un Barça que també posa a prova, és segon amb 15 victòries, el fet de jugar fora de casa, perquè d'aquestes 15 victòries només 4 han estat lluny del Palau Blaugrana. Parla l'entrenador Roger Grimau.
Això que va passar a Istanbul és força habitual a les jornades de Lliga de l'Eurolliga. No volem que passi, per suposat, eh? Dit això, sí, òbviament, jo crec que tots els equips juguen més còmodes a casa. Quan nosaltres vam perdre de 26 a Mònaco, de 24, no sé com vam perdre, semblava catàstrofe mundial i arriba a Madrid i passen, no perquè sigui Madrid, perquè sí, i passen. O sigui, passen aquestes coses. No volem que passin, per suposat, i som el Barça, i no volem perdre, i no volem perdre 24. I tot el discurs, que però a vegades hem de posar una miqueta de context a tot plegat i ser una miqueta més carinyosos amb nosaltres mateixos.
15 victòries. Armani Milán no hi és també per lesió. Nico Mirotic és 12è amb 9 triomfs. El partit 8:45 del vespre.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I anirem cap a Melbourne perquè ja tenim definida la final masculina de l'Obert d'Australia. Ángel García, adelante.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas desde Melbourne. Ya tenemos lista la final del próximo domingo a las 9:30. Y ojo, que hay sorpresas. Va a ser Jannik Sinner, Daniil Medvedev. Sinner ha hecho un auténtico partidazo ante Novak Djokovic y le ha dejado sin su undécimo título aquí. No, Novak Djokovic esta vez no va a jugar la final del Abierto de Australia. Ha perdido en 4 sets ante un Sinner absolutamente espectacular y hay que decirlo también, Djokovic jugando bastante mal, sobre todo los dos primeros sets, que los perdió de paliza, luego se agarró al partido en el tercero ganándolo en el tiebreak, pero en el cuarto volvió a aparecer el mejor Sinner. Primera final de Grand Slam para Sinner y su rival va a ser Medvedev, que también remontó una gran remontada ante Alexander Zverev, perdió los dos primeros sets, ganó los tres siguientes, haciendo además una locura de las suyas. En un tiebreak decisivo le dio por restar con una dejada un primer saque de Zverev. Así que Sinner Medvedev, veremos a ver si es el segundo título del ruso o el primero del italiano, pero está claro que empieza a haber cambio de ciclo. Sinner ha ganado, insisto, a Djokovic tres veces en los últimos dos meses. Un abrazo, Joan.
Italia.
Hail, superstar!
Wo werden Sie Spanisch denn lernen?
Una cervesa, por favor.
D'està acostumant, Batllori.
És Klopp.
És Klopp, Jürgen Klopp.
S'ha de demanar una cervesa en castellà.
Si havia pres classes d'espanyol, perquè estava en l'òrbita de marxar cap a Espanya, igual que Guardiola havia fet amb l'alemany, a l'espanyol, una cervesa.
Una frase important, a saber.
Bé, està acostumant, Batllori. Escolta, bueno, temps era
ja veurem,
temps,
ja veurem.
Any 2013, quan Eden Hazard jugava al futbol, que en un Swansea-Chelsea va acabar exhibant una puntada a un nano recull pilotes del Swansea, Charlie Morgan, que tenia 17 anys i era fill del director del club, Martin Morgan. El món va continuar donant voltes i Charlie Morgan es va convertir en una de les principals fortunes del Regne Unit, estimada per The Times en 55 milions de lliures. Doncs bé, s'han tornat a juntar i han jugat una partida d'escacs, perquè això del futbol ja per Hazard és història. Última hora, Batllori, Barça-Sevilla, quarts de final Copa de la Reina Femenina, 7 de febrer, 19:30, ha mort el tercer seguidor del Sevilla implicat en l'accident de trànsit d'ahir. Enquestes.
Us agradaria Klopp al Barça? Sí, 79%. Acaba líder la jornada al Girona? Sí, 69%. En clau espanyol, guanya o no guanya? L'espanyola Elda guanya. 51% dels vots. Arribem a les 4, seguiu a la Copa i Esportscopi, estem pendents de tot.
Otra cervesa, por favor. Lo mejor en lo personal.
La peor en lo deportivo.
Cerveza, por favor.